més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Catorze gols en 14 partits jugats en aquest 2022 avalen el rendiment ofensiu de Ferran Jutglà, el nom propi en majúscules del Barcelona B i el principal perill pel centre d'esports dissabte a les 5 a l'estadi Johan Cruyff. No cal ser massa espavilat per entendre que sent el filial del Barça no és l'únic risc que tindrà la defensa arlequinada al davant un equip jove, inexpert però descarat i amb jugadors com Abde, com Balde, com Álvaro Sanz i Mapureu o companyia, més d'un que ja han tastat el primer equip blaugrana. Però és inqüestionable l'olfacte golejador del de Sant Julià de Vilatorta a l'alçada d'alguns dels millors golejadors històrics del filial blaugrana i Pichichi dels dos grups de primera ref amb un total de 18 dianes, malgrat haver-se perdut alguna jornada per estar a primera divisió. 3 doblets en el que portem d'any, 6 jornades seguides marcant, Betis, Balona, Villarreal, Balears, també San Luqueño i San Fernando, i fins i tot un golet a l'elit contra l'Elche a primera divisió. L'equip de Sergi Barjoan té molt de verí en talent individual, però per sobre de tots ells, aquest nom propi, Ferran Jutglà.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El control de so, el Toni González.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Liverpool és el primer finalista de la Lliga de Campions, tot i el 2-0 al descans del Villarreal ahir, que igualava l'eliminatòria. 3 gols després de l'equip de Jürgen Klopp a la represa els ha classificat per la final de París. Avui a les 9, Real Madrid-Manchester City al Bernabéu amb 4-3 a l'anada per l'equip de Guardiola. Santi Mina ha estat condemnat a 4 anys de presó per abús sexual, a més de 50.000 euros d'indemnització i una ordre d'allunyament de la víctima per un delicte comès mentre estava de vacances a Almeria al cap de Gata l'any 2017. El Celta de Vigo, el seu actual club, l'ha apartat dels entrenaments. En el mateix cas, el futbolista de l'Ibiza, David Goldar, ha quedat totalment absolt. I el Barcelona s'ha classificat per la final a 4 de l'Eurolliga de bàsquet. La victòria en el cinquè partit de quarts contra el Bayern, 81-72, porta l'equip de Jessica Vicious a les semifinals de Belgrat davant del Real Madrid. Avui la Final Four coneixerà el seu últim participant, serà l'Olympiacos o el Mónaco, que s'enfrontarà al guanyador d'aquest cinquè partit, el campió Anadolu Efes. Avui, per cert, és dimecres 4 de maig.
Què es comenta a la recepció?
Parlarem de la incidència de Ferran Jutglà al joc del Barça B, la roda de premsa en directe de Jacobo González, un ex dels dos i entrenador ara del Sant Andreu, que juga el play-off a tercera ref aquesta setmana, Xevi Molist, també Nona Pérez, convocada amb la selecció absoluta, Alexis Rodríguez tornant a competir i molt de bàsquet, entre d'altres històries.
L'actualitat de la primera ref.
L'Albacete ha venut les 100 entrades que tenia disponibles, només 100, hem anat baixant en aquesta xifra, pel partit d'aquesta setmana, el Nacional d'Andorra. Baixant, em refereixo, respecte al partit del Sabadell allà, a Andorra la Vella. I, per cert, a Sabadell, Quintanilla va jugar el seu partit número 50 amb la samarreta del Gimnàstic de Tarragona. Segur que no en guardarà un bon record.
Han parlat en les últimes hores?
Segur que l'escoltem més aquesta setmana, concretament divendres, però per fer allò un petit avançament, Sergi Barjoan, entrenador del Barça B.
Anem pujant la muntanya mica en mica i tenim cada dia més oxigen. I és una mica la realitat. És una muntanya molt alta, és una competició molt exigent, i ara mateix estem intentant arribar a la fita el millor possible, però qualsevol relliscada pot que el vagi a tot, i crec que ara el millor que tenim que fer és tocar peus a terra, sabent que seguir treballant com estem fent ens pot portar a anar a objectius més llunyans que potser no pensàvem, però tenim que anar tots junts de la mà.
La notícia curiosa.
Agus Medina dins de l'11 ideal de l'última jornada segons la mateixa Lliga Smartbank. Senyora temporada la que està fent l'exarlequinat a la Ponferradina, segona divisió.
De quin partit no estarem pendents?
Del Ruzomberok contra el Žilina, Lliga Eslovaca, a partir de les 5 de la tarda.
I a les xarxes socials.
Acabem amb el resum de les interaccions durant el mes d'abril a Twitter. L'ascendit Racing de Santander lidera el rànquing de clubs de primera ref. El Depor és segon, tercer el Linares, 31.000 interaccions al seu perfil oficial de Twitter, i després ja ve el Sabadell, el quart equip amb més impacte a Twitter de tota la categoria i el segon del seu grup, amb més de 26.000 interaccions. Per darrere, Unionistes, Castellón, Badajoz o Albacete. Podeu trobar tota la classificació sencera a Twitter, @DeporFinanzas.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Nou minutets clavats per sobre de la una. Entrem de ple en aquest Barça B Sabadell que ens ocupa tota la setmana. Ja sabeu, duel entre el cinquè i el quart classificat de primera ref. Un altre duel directe. Ens farem un fart d'utilitzar aquesta expressió aquestes últimes setmanes de Lliga, amb el xup-xup que fa la nova Creu Alta, amb més de 850 entrades ja retirades. Per tant, fins i tot podríem veure que avui s'esgotessin ja totes les entrades. Recordem que el Barça ha donat un miler a disposició del Sabadell per vendre-les de manera anticipada per aquest partit al Johan Cruyff. De seguida passem per allà, per la nova Creu Alta, i escoltem en directe a Jacobo González, el pitxitxi arlequinat, però avui la roda de premsa és d'aquí a 6-7 minutets. Arrenquem amb l'altre pitxitxi, amb el pitxitxi del Barcelona B, i no només de l'equip de Sergi Barjuan, sinó de tota la Lliga. No només d'aquesta Lliga, sinó dels dos grups de primera ref, amb els 18 gols que ha anotat Ferran Jutglà, un home que va arribar a entrar en els plans de Ronald Koeman a la primera volta amb el primer equip del Futbol Club Barcelona a primera divisió, que es va perdre a un que altre compromís per aquest motiu amb el filial, però que, com qui no vol la cosa, ha fet 8 gols en els últims 6 partits, 19 en total, si comptem el que va fer també a primera divisió. Vaja, que és referència indiscutible a l'atac del Futbol Club Barcelona, i per començar a conèixer el que tindrem al davant dissabte, el principal perill ofensiu de aquest filial culer, hem llançat una pregunta. Fins a quin punt influeix en el rendiment del Barça B aquest paper individual de Ferran Jutglà, que està marcant-se una temporada realment d'escàndol? L'Agustí Bernat ha preparat aquest informe amb la influència que té al Barça B la presència de Ferran Jutglà, sobretot, especialment, quan fa gol.
Si en aquesta primera ref hi ha grans noms a tots els filials, el de Ferran Jutglà és un dels que més està destacant durant la temporada. El pitxitxi de la categoria de bronze amb 18 gols és un futbolista transcendental pel filial blaugrana, un fet que ha demostrat especialment durant el 2022. En 14 partits ha fet 14 gols. Es tracta d'un atacant que pot jugar a les dues bandes o com a referència ofensiva. Destaca per la seva velocitat i agressivitat a l'hora de lluitar per pilotes dividides o llançades marcades. La seva cama més hàbil és la dreta i és la que més busca per superar rivals. És desequilibrant en accions d'1 contra 1 i, sobretot, té una gran capacitat per rematar pilotes dins l'àrea. També disposa d'un xut potent i utilitza aquest recurs si es veu amb espais per intentar-ho. I és que gran part del pes ofensiu del Barça B passa per les seves botes. Més enllà del seu encert de cara a porteria, també ha donat 5 assistències. Per tant, Jutglà ha participat en 23 dels 51 gols anotats pel filial blaugrana, però descomptant els 5 partits que s'ha perdut perquè estava amb el primer equip, Jutglà seria l'autor assistent del 52% dels gols de l'equip de Sergi Barjuan. Més enllà d'això, 47 dels 51 punts sumats pel Barça B aquesta temporada han estat amb Jutglà a la convocatòria i sobre la gespa. Quan ell espera un partit, el Barça B només ha sumat 4 punts de 15 possibles, un pobre 27% dels que estaven en joc. Amb l'usonenc disponible, la xifra puja fins al 54%. Però el més important és el que passa quan participa en com a mínim un gol durant un partit. En total, són 16 els enfrontaments en els quals ha estat responsable, directa o indirecta, d'anotar, i el balanç és d'11 victòries, 3 empats i només 2 derrotes. Sense un gol o assistència de Jutglà, els registres cauen a només 2 victòries de 13 possibles. Per tant, sembla vital pels interessos arlequinats que el de Sant Julià de Vilatorta no tingui molt protagonisme. Ara bé, és bastant més complicat dir-ho que fer-ho.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Doncs sense discussió, serà una bona notícia. Home, d'entrada, si no juga ni us explico, però si no té protagonisme, bé sigui amb assistència, bé sigui amb gol, perquè ja sabem el que acostuma a passar. Quan Ferran Jutglà veu porteria, insisteixo en la idea, 18 gols porta a primera ref el jugador de Sant Julià de Vilatorta i al final la participació que està tenint també en quant a assistència és un jugador absolutament de referència per l'equip de Sergi Barjuan. Va, un minut i mig mal comptat i arribem a un quart de dues, anem a la Nova Creu Alta. Allà tenim el Sergi Garcés, allà tenim a tota la plantilla del Centre d'Esport Sabadell, que avui tornava a la feina amb una sessió, la primera preparatòria d'aquesta visita al Johan Cruyff. Demà tocarà Car de Sant Cugat, demà passat una altra vegada Nova Creu Alta per última aquests preparatius. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
On pares? Sala de premsa Miguel Quereda?
Sala de premsa Miguel Quereda, que s'ha anat omplint bé, anava a dir un quart d'entrada, sent generós, però com a mínim ja hi som tots, ara només falta el protagonista del dia, que és Jacobo.
És el Pichichi, avui la cosa va de golejadors, no arriba als 18 de Ferran Jutglà, però per com va començar també la Lliga al madrileny, déu-n'hi-do com s'ha anat entonant a mesura que avançaven les jornades, eh?
Sí, ja el tenim aquí, vinga, va. Avui hem anat, si no clavats, gairebé, gairebé. Sí. Hola, Jacobo. Buenas tardes. Quiero empezar por el partido, propiamente. El partido del fin de semana contra el Barça B y otra nueva final dentro de estas finales que le quedan. Otro duelo muy directo. Y viendo el precedente, no sé si esperas algo muy diferente a lo que vimos el pasado fin de semana frente al Nastic.
Bueno, sinceramente no. Creo que, como dices tú, es otra final. Otro partido complicado, que creo que es lo que nos toca ahora. Los últimos partidos son todos así. Creo que igual que nosotros, ellos vienen en una dinámica muy buena. Son gente que juega muy bien al fútbol, que posiblemente sean ellos los que nos quiten la pelota. Pero bueno, no me espero nada distinto a lo de esta semana.
Sí, Jacobo, no sé si los filiales son equipos...
Els filials són un equip imprevisible a vegades. Si el partit de Villarreal és una mica un referent.
Bueno, yo creo que son partidos distintos. Y en momentos distintos... creo que se va a asemejar un poco al partido de la ida, un partido en el que a lo mejor tú tienes el control y son ellos los que de repente te pegan el mazazo, pues puede ser un poco por ahí los tiros, yo creo.
El domingo,
un
partido contra el
Nastic,
¿cómo te sientes más contento
por el gol? Sí, me conté para el gol o para la asistencia después de Aaron.
Bueno, sinceramente ahora mismo... Los goles son lo que te hacen estar más contento. Sí, es verdad que es una asistencia un poco especial, porque sé lo que significa ese gol para Aarón, para todo el mundo, y la verdad es que me alegro mucho porque haya sido él el que marcara el gol.
Bueno, si tampoco fuiste el primero que se atrevió a decir la palabra prohibida...
Me pregunten pel playoff, evidentment, ja aquella vegada que va entrar al jardinet. Si l'objectiu continua sent aquest a curt termini, és el de partit a partit, però...
Sigo con el mismo discurso de la última vez. Yo fui muy claro. Creo que quien piense lo contrario es un hipócrita. Ahora mismo estamos donde estamos porque nos lo merecemos. Y mirar hacia otro lado que no sea el querer ascender, para mí al menos, es equivocarse. Yo lo dejo bien claro. Mi objetivo es meterme en el playoff y ascender.
Sí. Hacíamos un informe hoy un poco del papel que tiene Ferran Jutglà. Es evidente que es un equipo con mucha calidad, pero ahora mismo la referencia y la importancia, la trascendencia que tiene su aportación futbolística es sin duda. No sé si eso vuelve a poner en duda o al menos en debate lo típico, que el Barça B con Jutglà es uno, el Barça B sin Jutglà es otro, y si eso desvirtúa mucho, aunque ahora hay poco que elegir, porque es lo que va a haber este fin de semana.
Bueno, creo que la temporada que está haciendo Ferran es espectacular. Para mí ahora mismo creo que es el jugador más diferencial de la categoría. Sinceramente no he seguido tanto sus partidos como para decirte si el equipo cambia estando él o no estando él, pero creo que este fin de semana nos lo vamos a encontrar. Por lo tanto, ya te digo, creo que es un jugador diferencial que la está rompiendo y que me imagino que querrá seguir haciéndolo.
Preguntan por la afición, evidentemente, del desplazamiento de aquest cap de semana.
Lo
de este fin de semana, pues puede batir ya un récord.
Es pot batre un récord.
¿Cómo
lo ven? ¿Cómo van los jugadores?
¿Les puede motivar a ellos incluso?
Bueno, la verdad es que es curioso porque yo vine ayer aquí al estadio y había colas para conseguir entradas. La verdad es que da gusto. No sé si han pedido 1000 entradas o una cosa así. Nosotros agradecemos mucho a la afición que venga a los partidos, que nos siga, que se siga enganchando. Ojalá batamos un récord. La verdad es que el partido de Andorra daba gusto ver a la gente animando, parecía que estábamos en nuestra casa. Espero que este partido pues sea igual, la verdad.
Que maco és ara, com ha canviat l'objectiu del Sabadell. Que és l'objectiu aquest del playoff, evidentment.
Es verdad que lo pasamos muy mal en el inicio de la temporada. Creo que no era merecido la posición en la que estábamos. Pero bueno, ahora es momento de disfrutar, de aprovechar el momento en el que estamos y dejar atrás todo eso malo que hemos vivido y centrarnos en lo que te digo, en este final de temporada para llegar lo más arriba posible.
Insisteixen en aquest concepte de l'objectiu d'ara fa uns mesos, l'objectiu actual. I com ho està vivint ell?
Bueno, creo que nos hemos quitado todos un peso encima en el momento en el que la salvación estaba matemática. Creo que eso ha sido el primer objetivo, cumplirlo, y a partir de ahí creo que el equipo ha empezado a crecer. Lo decían ayer, los 12 partidos esos en los que no perdíamos nos han dado mucha seguridad a todos. Te dan confianza, hace que el equipo esté más unido, pero es verdad que todos seguimos con los pies en el suelo. O sea, el objetivo lo tenemos muy claro todos, la verdad. Pero los pies en el suelo, sabiendo que el partido de este fin de semana es una final y que igual pierdes este partido y ya sales de esa zona, ¿sabes? Nosotros, ya te digo, los pies en el suelo, pensando primero en este partido, pero con el objetivo, como te decía antes, en el playoff.
Hablando claro, como te preguntaban al principio, insistes con mantenerte en el discurso, ¿eres igual de claro a la hora de decir si estás muy pendiente de los duelos directos o de los duelos en los que hay esos rivales directos ahora mismo en la clasificación o no?
Si te soy sincero, soy un jugador que no mira la clasificación, no lo he hecho nunca, no miro ni los partidos, soy un desastre a nivel de partidos, de resultados, no sé quién juega contra quién ni sé nada, la verdad. Yo me fijo en nosotros, en nuestra posición, en dónde estamos, y es verdad que voy escuchando a los demás cómo van hablando, pero personalmente no sigo nada.
Sí, con 12 goles...
12 goles, es el pichichi del equipo. Si piensan en el futuro.
Ahora mismo es imposible. Primero porque yo tengo contrato el año que viene. Por lo tanto, yo lo único que quiero es ascender con este equipo y que mi contrato sea en segunda división en vez de en primera, la verdad.
Aunque sea otra historia, pero el Barça supongo que te trae un recuerdo que cuando
te recuerdas
el
Barça y el seu debut a primera.
Sinceramente ni lo había pensado, pero bueno, ahora que lo comentas, pues claro, creo que es el mejor recuerdo que tengo del fútbol y bueno, me acabas de dar un déjà vu y el pensar en eso la verdad es que me alegra.
Los tres primeros sacados que están escapados, sois el líder de este grupo de muchos equipos.
Li pregunten per aquesta situació de quart classificat del Sabadell.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que no es algo que se hable a diario en el equipo, por lo tanto, pues, ¿cómo lo llevamos? Lo llevamos bien. Pero también es como decía antes, hoy estás cuarto, mañana estás el octavo, pasado, da igual, vas a resultados, por lo tanto, o miras en el partido del fin de semana o estás muerto. Y respecto a lo otro, yo estoy encantado, la verdad. Creo que este año me ha servido para limpiar cabeza. El año pasado fue un año complicado y este año pues me está saliendo todo redondo. La verdad es que estoy encantado.
¿Alguna vez?
Sí, llevas arrastrando la amenaza de suspensión.
Li pregunten per aquesta condició de percebut. Recordem que està amb 9 targetes a una de complir cicle un altre cop. I està disposat a dosificar i saber aguantar. Fins i tot s'ha controlat en alguna acció.
Arrastro el tema de las tarjetas. Creo que soy un jugador al que se le ven demasiado las faltas. Por lo tanto, es algo que creo que tenía que mejorar y que los últimos partidos estoy intentando mejorar. Voy pues a lo mejor con un poco más de cuidado para que las tarjetas no me las saquen y poder jugar todos los partidos, la verdad.
¿Una más?
Sí, la pregunta del soci.
Mira, hay un soci que te pregunta que con qué compañeros tienes mejor relación dentro del vestuario y el motivo.
Bueno, pues te diría que con Aguza, con Aarón, con Dani. Yo creo que son los tres con los que más vida hago fuera del vestuario. Y te diría que, por ejemplo, con Aarón es porque le conozco desde hace un montón de años. Ya coincidí con él en el Celta. Con Aguza coincidí en el Alcorcón. Y entonces igual eso también hace que bueno, ayuda un poquito. Y luego igual con Yago. Porque, no sé, es un chaval que está todo el rato picando, está todo el rato encima, y yo creo que son pues, igual los cuatro con los que más relación tengo.
Y luego hay un compañero de equipo, como no podía ser de otra manera, que te pregunta que por qué cuando eras más joven te dejabas el pelo largo.
Perquè has deixat el cabell llarg.
¿Sabes qué pasa? En mi familia son muy clásicos y no gusta nada el tema de los tatuajes, no gusta nada el tema de los cortes rapados así un poco extravagantes. Y hasta que no salí de casa, pues no me decidí volver a hacer un cambio de look. Y la verdad es que es por eso.
Perfecte.
Doncs, Rau, ja ho tenim. Amb aquestes dues preguntes, la del soci i la dels companys, que sempre cauen en aquests casos. Marxa Jacobo González, el madrileny. Avui protagonista. Bé, teníem dubtes, de si insistiria o no amb el discurs, Adri. No s'ha tallat un pèl, eh? No sé si divendres li tocarà rebre un altre cop allò, una estiradeta d'orelles, o la setmana que ve algun company haurà d'aparèixer per dir que d'això no se'n parla. Però avui ha tornat a insistir, i qui no pensi això és que és un hipòcrita.
Jo insisteixo en la idea que li vaig llançar quan ho va dir per primera vegada al camp del Betis. Si va a ritme de dos gols per partit, se li perdonarà tot, però no és que ho hagi refermat, és que com en el pòquer, eh? Veo y doblo, o sigui, no només és que hem de pensar en ascendir, és que qui no ho faci és un hipòcrita. Jacobo González, que parla... Home, no té un discurs de 40 segons per resposta, però tu les deixa caure que són ganivetades directament.
No necessita estirar més la resposta. Amb 10 segons et deixa el missatge i ja ho tenim fet. Per tant, doncs mira, ara de fet marxa, estem aquí en aquesta zona mixta de l'estadi, i marxa just ara el jugador madrileny Jacobo González, que avui ha estat el protagonista en aquesta sala de premsa Miguel Quereda.
La cosa anava de pitxitxis, i de seguida parlarem amb un altre que en el seu dia també va fer gols a punta pala. Simplement per rematar-ho, Sergi, queda mitja horeta mal comptada perquè tanquin les oficines en el torn de matí d'avui. Més de 850 entrades retirades al sector visitant, perquè n'hem vist també, com dèiem ahir, de gent que les ha comprat amb carnets de soci del Barça. Tu creus que avui directament ja penjarem el cartell de no en queden?
Mira, ara mateix és veritat que estem ja als vols de quarts de dues, i és hora tranquil·la, per dir-ho així. Està a l'oficina molt, molt tranquil·la, està a l'estadi molt, molt tranquil, però a poc que jo s'acceleri mínimament aquesta tarda, si no avui, jo crec que demà a primera hora del matí podríem, com dèiem ahir a l'hotel, l'Adri, podríem penjar allò d'entrades exaurides, i a partir d'aquí sí que tothom haurà d'anar a apostar per la web del Barça, que si no em dius el contrari és sense límit, com a mínim. De moment la gent continua ensenyant a les xarxes socials que van adquirint les seves entrades, els seus tiquets pel partit de dissabte, encara que no sigui ben bé a la zona visitant o a la zona que el Barça destinarà aquest gol nord del Johan Cruyff a l'afició del Centre d'Esport Sabadell que es desplaci dissabte.
Sí, però al final la zona visitant és molt dir, tenint en compte que 1.000 entrades és una sisena part del Johan Cruyff, i que com dius hi ha molts altres que també les estan adquirint d'altres localitats. O sigui que jo molt em temo que la invasió, com dèiem ahir a través de xarxes socials, llegir amb un Eintracht 2.0, doncs crec que està garantida. Sergi Garcés, va, que anem a parlar amb un altre que té aquest sí garantit ja el playoff aquesta mateixa setmana. Una abraçada, fins ara.
Fins ara.
Portes giratòries.
Perquè si la llista de jugadors o tècnics que havien passat pel Sabadell i el Nàstic era llarguíssima la setmana passada, paciència també amb la d'ex del Barça B. Joaquín Ezquieta, Guillem Enot, Alassana, Brahima, Franquesa, Vinyals, Isaac Cuenca, Trápaga, Espasandín, Benja, Gai, Olmo, Urco, Lanza, Peque, Felipe Sanchón, Tortolero, Manga, Jordi López, Bermudo, Puigdollers, Moja, Hidalgo, Lozano, Ullés, Jamuch, Pablo Sanz, Xavi Roca, Lluís Pujol, Xavi Moro, Genís, Magano, David Pirri, De La Fuente, Alberto Mas, Lluís Carreras, Priego, Almagro, Xevi Ramon, Campuzano, Romal Barran, Fradera o Guitart. Avui, però, aprofitant, insisteixo, que el play-off jugarà en breu a Rubí, hem decidit quedar-nos amb l'actual entrenador del Sant Andreu, amb Xevi Molís, que ha substituït precisament un altre ex del Barça B i del Sabadell, com és David Pirri.
Sorgit del Manlleu de ben jove a la temporada 94-95, Molís va anotar 4 gols en 9 partits a segona B. Això va cridar l'atenció a Can Barça, que el va incorporar per al Barça C la temporada següent i després 3 anys al B. Amb el rival del Sabadell aquest dissabte, el davanter va jugar segona A i segona B, patint un descens i després un retorn al futbol professional. La temporada 98-99, Molís va signar pel Neuchâtel de Suïssa, abans de passar un any al Logroñés i venir cap a Sabadell. Aquí va formar una dupla letal amb Diego Torres l'any de Novelda o del play-off. En 38 partits, incloent-hi la promoció, el punta va fer 11 gols. Badajoz, Nàstic, Terrassa, Castellón, Cartagena, Badalona, Terrassa de Nou i Horta completen el currículum futbolístic de Xevi Molís. Com a tècnic, l'osonenc ha estat a les banquetes de l'Horta, l'Hospitalet i el Terrassa abans d'arribar al Sant Andreu. Amb els quatribarrats jugarà ara el play-off descens de tercera a segona ref.
Per tant, el felicitem. Xevi Molís, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
Comencem per aquí. Us hi heu ficat en l'última jornada. Primer rival dissabte a l'Olot, duel d'històrics, eh?
Sí, duel d'històrics, duel de dos necessitats, però bueno, intentarem fer la nostra feina, fer-la molt bé i per intentar passar l'eliminatòria.
Com és de difícil per això ascendir si no ets primer, eh? Ha pujat al Manresa, però després que heu de passar aquestes dues eliminatòries aquí i després anar contra un altre guanyador de play-off.
Sí, aquest any és molt complicat, és una llàstima que només puguin pujar màxim dos catalans, però bueno, és la norma, haurem d'acceptar-la i intentar lluitar-ho.
Es jugarà a Rubí, a Can Rosés, aquí a la comarca del Vallès. Això ha aixecat certa polèmica per la graderia, fins i tot pel terreny de joc. Vosaltres com ho veieu, això?
Bueno, al final és el mateix. Ens diuen que hem d'anar a jugar allà, jugarem. Sí que és cert que nosaltres som un equip que l'últim partit vam posar 5.000 persones al camp i ens hauria agradat pues, tenir un estadi més gran de capacitat. Sobretot les dimensions estan bé del camp. Sí que és cert que estan dient que es patina molt al camp, però bueno, veurem. Anirem a entrenar allà uns dies i veurem com és el camp.
Al marge del play-off, Xevi, suposo que satisfet amb la teva etapa andreuenca en línies generals, no? Vas arribar amb la temporada començada i de moment no sé si era realment l'objectiu arribar-hi o no, però aquest repte l'heu aconseguit.
Sí, quan vam arribar l'1 de març era molt complicat arribar al play-off perquè estàvem a 6 punts per a l'ADE i d'Hospitalet i al final ho hem aconseguit. Era una fita difícil, ho sabíem, però sí que és cert que el Sant Andreu és un equip que ha d'estar sempre en play-off.
És un dels històrics sense cap mena de dubte i fins i tot sap greu veure'l tan a baix comparat amb uns anys enrere. Aquesta secció, Xevi, va de recordar les vostres etapes al Sabadell i al seu rival. Aquí vas fer un gran paper, ho recordàvem ara, amb aquella dupla amb Diego Torres. El Barça, podríem dir que vas acabar de fer-te, no?, per dir-ho així, abans de dedicar-t'hi professionalment.
Sí, realment el Barça és el que m'ajuda a ser futbolista professional, que vaig estar i debutar a segona A, vaig inclús jugar amb el primer equip, o sigui, al final és el que m'obre les portes realment del futbol professional. I després, quan vaig sortir del Barça, vaig tenir la sort d'anar a Sabadell amb un molt bon club, que estava en una situació bona també aquell any, perquè estaven lluitant per les primeres places quan jo vaig arribar i bueno, vam aconseguir fer un play-off que feia temps que no es feia i sobretot que vam enxufar molt a la gent, que recordo que els últims partits hi havia 10.000 persones al camp, o sigui que al final molt content de la meva etapa al Barça, però també molt, molt content d'aquell any a Sabadell.
Aquell any va faltar només la cirereta, no?, perquè va tenir un desplaçament també massiu, recordo, a Novelda, la promoció en aquell cas era una lligueta a 6 jornades, i l'únic que va faltar va ser que aquell grup de joves descarats, que éreu la majoria, acabés ascendint.
Sí, realment sí. Al final, un però que teníem és que era una plantilla una mica massa curta, que si es lesionaven diferents jugadors doncs tenien problemes per mantenir el nivell, però bueno, al final sí que és cert que van fer un any molt, molt bo, que hagués estat ja perfecte haver pujat, però també vam trobar contra un Burgos que era molt bon equip, que quan faltaven dues jornades ja va pujar, bueno, era difícil, però bueno, ho vam disfrutar molt i crec que tota l'afició va estar molt orgullosa de l'equip.
Acabo amb el present. Hem començat pel play-off de tercera ref. Si vaig a primera ref, cinquè contra quart aquesta setmana, més d'un miler d'arlequinats al Johan Cruyff. Ara que parlaves allò d'endollar a l'afició, doncs déu-n'hi-do com està ara també la del Sabadell. Clar, te'l perdràs segur perquè prou feina tindràs amb el play-off a Rubí, però és un partidàs, aquest Barça-B-Sabadell de dissabte.
Sí, és un partit per anar a veure i disfrutar-lo, sobretot. Són dos equips que arriben amb una molt bona dinàmica, els dos crec que han guanyat dels últims 7 partits, han guanyat 6, només han perdut un. Al final crec que serà un molt bon partit. El Sabadell va començar molt malament l'any, la temporada, s'ha refet amb Munitis, ara està la situació que l'està realment lluitant per pujar la categoria, i el Barça és un equip més d'alt i baixos, que ha patit molt, sobretot aquests jugadors que havien d'estar al Barça B i que han pujat al primer equip, però bueno, ara torna a estar en una bona situació i espero que realment es fiquin els dos per fer el play-off i a veure si pugen els dos.
T'anava a preguntar per acabar precisament això, si veus, sobretot en clau arlequinada, el Sabadell jugant al play-off a Galícia o no?
Jo sí que el veig. Des de ja fa temps que l'equip ha donat moltes passes endavant, que està competint molt bé, que està fent les coses molt bé, i al final un equip que ve de darrere és el més difícil de superar. Tot ens ha passat també, que tothom ens donava per que no faríem el play-off, al final hem arribat com a últims al play-off, però bueno, som un equip perillós també. Jo crec que al Sabadell li passarà el mateix, tot i que té més temps per pujar alguna posició més i tenir una mica més d'avantatge.
Doncs tant de bo que sí, i que ens veiem a Galícia d'aquí a un meset lluitant també per l'ascens. Xevi Molís, entrenador ara del Sant Andreu, moltíssima sort, començant per la cita a Rubí de semifinals del play-off. Una abraçada.
Una abraçada, moltes gràcies.
Ets un panarra, t'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell. Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa. Del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
En waterpolo, avui mateix viatja la selecció espanyola camí de Sierra Nevada en una concentració en alçada que serà molt especial per una sabadellenca, la Nona Pérez, com us comentàvem ahir aquí a l'Hotel Suís, que s'estrena amb una convocatòria absoluta. Ella és una habitual en categories formatives i aquesta temporada la veritat és que ha fet un salt endavant, un salt qualitatiu a l'Astralpool Natació Sabadell, el primer equip que dirigeix David Palma. Ha entrenat aquest matí amb les formatives, de fet, al CAR de Sant Cugat, i viatja d'aquí a una estona camí d'Andalusia, de Sierra Nevada. Nora Pérez, què tal, com estàs?
Hola, bon migdia, bé, molt bé.
Com has rebut aquesta primera convocatòria amb l'absoluta? M'imagino que d'aquelles convocatòries que fan il·lusió, no?
Doncs sí, perquè ara ja semblava que... Bueno, semblava, no, s'havia acabat la lliga i semblava que ens quedava sense waterpolo uns bons mesos, però m'han donat aquesta oportunitat i puc seguir entrenant i donant-ho tot.
Explica'm quan te n'assabentes, quina és la primera reacció quan saps que te'n vas cap a Sierra Nevada setmaneta i mitja?
Doncs la setmana passada, que ja estàvem entrenant aquí algunes al CAR, doncs es parlava de que això, de que el dimecres teòricament marxaven a Sierra Nevada, però no sabíem ben bé qui sí i qui no, I el meu entrenador, bueno, el meu segon entrenador, que ha sigut el meu entrenador dels categories, l'Enric Arnella, em va passar la convocatòria, va ser la primera persona que em va avisar, i doncs així la vaig veure.
I com t'ho prens? Suposo que al final és com una recompensa, no?, la gran feina individual d'aquesta temporada. De fet, fa uns mesos veníeu, tant l'Enric com tu, després d'un èxit en categories inferiors de la selecció, veníeu amb les medalles i tot aquí a Ràdio Sabadell. És com un passet més, no?, a la carrera, això?
Sí, sí, evidentment, ja com que pica la porta aquí i a veure si podem entrar o no. És una gran oportunitat amb molta energia i molta alegria, perquè crec que es presenten poques oportunitats així i s'han d'aprofitar. I si he tingut l'oportunitat, doncs, ara els últims partits, els play-offs, de poder tenir minuts, llavors doncs, això crec que ha sigut satisfactori i m'ha ajudat.
Has pogut parlar ja amb el seleccionador absolut? Encara no? No sé què t'ha comentat o què esperes, si és que encara no heu xerrat?
No he parlat amb ell, perquè aquests dies hem estat entrant amb el Jordi Baix i el primer cop que el veuré serà Sierra Nevada, allà, directament.
I amb les companyes de vestidor que ja fa anys que hi van, perquè al final aquesta convocatòria, com dèiem ahir, t'uneixes a les habituals, podríem dir, no?, a l'esquelet de l'Estalpul d'aquesta última temporada, que també hi va amb la selecció, la portera Laura Ester, la Judit Forca, la Irene González, fins i tot la Maica García, que s'està recuperant de la lesió que pateix, però que d'aquí a uns dies s'incorporarà també a aquesta llista. Amb elles, algun consell, alguna recomanació o no?
Sí, o sigui, el seu suport el tinc completament. Ja he anat parlant amb elles, amb algunes. Aquest matí, per exemple, que ens hem hagut de fer un PCR per veure que tot estigui bé, ja me les he trobat i he estat xerrant un rato amb elles. La veritat és que reconforta tenir gent del teu club coneguda i sé que sí, en qualsevol moment les tinc allà per qualsevol cosa.
És una concentració que serveix per preparar un Mundial absolut. És veritat que és una concentració amb 20 jugadores, per tant, gent de les que veniu amb força des de sota, heu irromput també en aquesta convocatòria, però de moment no és ni molt menys la definitiva. T'hi veus anant a Budapest o realment és difícil, tenint en compte que hi ha una idea mare, un esquelet, no?, un grup que ja està format des de fa un temps i que és la que forma habitualment les convocatòries de l'absoluta?
Sí, bueno, al final l'oportunitat la tens allà, però això no significa res. Jo crec que he de treballar al meu màxim i respecte a això ja, pues, que ells valorin. I, a veure, jo conto que no està res definit i tothom s'ha de guanyar el lloc. Llavors jo intentaré guanyar mal i, bueno, si no, el fet de ja estar entrenant amb elles, la veritat que suposa un salt a la meva carrera.
Doncs intentant treure el cap també i aquí amb aquestes opcions de poder anar-hi també a Hongria a disputar aquest campionat del món. L'última, fa temps que es viu aquest relleu generacional a la selecció, a mesura que van avançant els esdeveniments, els campionats importants, anem veient cares noves i gent jove que treu el cap ja a l'absoluta. El que està clar, Nona, és que veient els èxits que heu obtingut, com dèiem abans, en etapes formatives, sembla que està garantit que la qualitat no se'n ressentirà, no?, amb la nova formació.
Home, ja fa uns anys que venim fent malles allà on anem, llavors suposo que això és el significatiu. I home, jo i també veient la lliga espanyola, jugar als equips i també com competeixen a Europa, jo crec que és el clar exemple de que qualitat n'hi ha. Si segueix treballant, que és l'important, la qualitat hi és.
Doncs Nona Pérez, waterpolista del Club Natació Sabadell i també estrenant-se en una convocatòria amb la selecció absoluta, que et volíem felicitar en antena, a gaudir d'aquesta experiència, d'aquesta setmana i mitja de feina allà a Sierra Nevada i que si pots treure el cap al Mundial, a la convocatòria definitiva, millor que millor. Que vagi molt bé, una abraçada enorme.
Moltes gràcies a vosaltres.
I encara en l'òrbita, Club Natació Sabadell, en els últims dies s'han anunciat i s'han presentat un conjunt de programes per ajudar econòmicament als clubs. Pau Vitori, què tal?
Hola, Adri, què tal? Bon dia.
Unes mesures que aquí a casa nostra involucaran especialment l'entitat amb seu a Can Llong i al carrer Moncada.
Sí, anem per ordre cronològic, perquè, bé, durant aquella recepció d'ara fa uns dies als dos equips de waterpolo del Club Natació Sabadell ja es va deixar caure i al final, dijous de la setmana passada, es va acabar de materialitzar del tot. Estem parlant d'una línia de subvencions de la Generalitat per potenciar l'esport femení, passant de destinar els 750.000 euros anuals que hi ha ara a un total de 3 milions d'euros, per tant, quadriplicar aquesta quantitat. Hem parlat amb el president del Club Natació Sabadell, amb el Claudi Martí, fent una valoració com a principal exponent de l'esport femení de màxim nivell a casa nostra, amb el waterpolo, que d'entrada ha dit que és una bona notícia que es tingui aquesta sensibilitat en el context que ens trobem de crisi post-pandèmia i també amb els costos energètics que han denunciat des del club en els últims mesos, i ara la incògnita és saber la quantificació individual que esperen, diu Claudi Martí, que sigui superior a l'actual.
Realment la quantitat ja és bastant més important del que hi havia, i la quantificació individual ara dependrà dels baremos en funció de les activitats realitzades, dels equips que estan impactats, però bueno, com que s'ha obert el ventall, diguem, de tant d'equips i de categories i de, podríem dir, d'esports que es veuen beneficiats, doncs jo espero que el club doncs tinguem un nivell d'ajuda bastant superior del que havíem tingut fins ara.
I dèiem... Digues.
No, t'anava a dir que la novetat, Adri, perdona, que al final fins ara només se'n beneficiaven els equips de les primeres categories estatals, ara també les segones categories estatals. I per tant, si ens agafem aquestes paraules, a banda del club que té el waterpolo i té el femení, ha tingut el femení de vòlei aquesta temporada, equips, entitats de la ciutat, com ara l'OAR Gràcia o el futbol sala Sabadell femení, amb vol i futbol sala, doncs també se'n podrien beneficiar.
Veurem de cara al futur, perquè en un cas, en el de l'embol amb reestructuració de categories, en l'altre lluitant per la permanència a les arlequinades en futbol sala, si continuen en aquest segon graó. L'altra mesura l'hem conegut avui a través del portal web To Playbook, i és la professionalització a través del Consejo Superior de Deportes d'algunes lligues del nostre país, entre les quals la mateixa del waterpolo.
Sí, ho expliquem. Al final s'articula amb un programa d'ajuts als clubs a través, via pactes de Viana, aquell acord en plena pandèmia, recordaràs, Adri, entre la Federació Espanyola de Futbol, la Liga i el CSD, per rescatar els esports i els esportistes olímpics i paralímpics en plena crisi de la pandèmia, i el principal requisit és que les seleccions espanyoles masculina i femenina hagin competit a Tòquio 2021 en efecte, però vaja, que això ho compleix el waterpolo. També, en aquest cas, hi ha el bàsquet i l'handbol femení, no entren aquí perquè ja estan professionalitzades tant la Lliga Endesa com la Lliga Sobal, l'hoquei herba, el bàsquet en cadira de rodes i el futbol sala per persones cegues. També hem parlat amb el Claudi Martí d'aquesta qüestió, s'estava cuinant, ens ha dit, des de feia més de mig any amb reunions a Madrid, en aquest cas entre el CSD i la Federació Espanyola de Natació, i en el cas del club ha reconegut el mateix Claudi Martí que tindrà més impacte a nivell econòmic, que tampoc està tancada aquesta qüestió, que no pas estructural.
Possiblement podríem dir que ens afectarà menys en el tema possiblement organitzatiu, i sí que ens podria afectar més en el tema, diguem, de recolzament econòmic i de tenir més mitjana, no? Doncs per què? Perquè, bueno, en el cas de waterpolo concret, pues, no és cap secret, doncs, que el Club Natació Sabadell, sense ànim de deixar ningú o de voler ser més que ningú, podríem dir que som el club més professionalitzat que hi ha a l'Estat, no? Pues, tant a nivell masculí com femení, des del punt de vista quan parlem de professionalitzat no parlem només de contractes professionals, als esportistes, sinó parlem d'estructura, no?
Doncs aquí ha estat franc el Claudi Martí, que a nivell d'estructura és evident que el Club Natació Sabadell és un dels clubs més professionals de tota la divisió d'honor, tant masculina com femenina. La idea és que a partir del 2023 s'incloguin més esports i que la partida econòmica sigui més gran. Els fons d'aquest programa d'ajudes, ho hem dit al principi, provenen d'aquests pactes de Viana, que al final, per qui no ho tingui molt present, és l'1% dels drets audiovisuals de la Liga, que es va pactar amb el CSD i amb la Federació Espanyola de Futbol per repartir tot l'esport espanyol. Estem parlant d'uns 25 milions d'euros aproximadament anuals a gestionar.
Gràcies, Pau Vitori. Fins ara.
Adeu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. We'll be right back.
Gràcies.
I en atletisme, Alexis Rodríguez ha tornat a competir gairebé 1.000 dies després, que es diu aviat, de l'última vegada. El 20 de juny del 2019, al míting iberoamericà, es va trencar el tendó d'Aquiles saltant una tanca a Huelva i poc es podia imaginar l'atleta sabadellenc el calvari que l'esperava. Dues operacions al tendó, setembre del 19 i octubre del 20. Un edema ossi a la tíbia que li impedia entrenar bé i un trencament de clavícula a l'abril del 21. Tot això, evidentment, afegint-li també les dificultats d'haver-se de recuperar en plena pandèmia, amb confinaments, etc, etc, etc. Doncs després de tota aquesta tortura de lesions, no poder entrenar, operacions, recuperacions, sutures i dolor, aquesta setmana per fi va poder competir per primer cop a l'estadi Serraïma a la primera jornada de la Lliga de Clubs amb el Futbol Club Barcelona. El tenim per Sevilla, Alexis, què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
Què se sent, 3 anys després, tornant a posar-te un dorsal?
Bueno, doncs bastanta emoció i també nervis, perquè al final no sabia com respondria el meu cos després de tant de temps sense posar-lo a tope, però per sort va anar bé, vaig disfrutar molt de la carrera i bueno, ara amb ganes de continuar entrenant i continuar competint.
El temps, el resultat, tot això és el de menys, no? L'important era ser-hi després de 1.000 dies.
Sí, i tant. Vull dir, sí que és cert que potser al final som bastant inconformistes i potser m'esperava una mica més, però després veient el vídeo de la carrera i veient els temps que es van fer al tram final de la carrera, és que és el que he entrenat, vull dir, realment no podia fer més. Sí que va ser una mica agradós així a l'acabar la carrera, perquè creia que potser podria estar una mica més a prop, però bueno, és el que hi ha i això ja és un punt de partida, així que a partir d'ara només es pot anar cap amunt.
Com a mínim ara ja sense dolor, no? Que després de tot el que has passat és el primer pas.
Sí, i tant, ja et dic, i encara que aquests 3 anys he tingut moltes coses, fins aquest any ha sigut quan he començat a entrenar i he notat que el meu cos sí que estava preparat. Vull dir, en altres moments que he intentat córrer i entrenar, quan em vaig fer l'edema a la tíbia o just després abans de la clavícula, jo sentia que al meu cos encara li faltava una mica a nivell intern d'estar preparat per poder entrenar. I ara que he començat a entrenar, he pogut entrenar fort i sense cap molèstia ni dolor.
I durant tot aquest temps, 3 anys, com ho has viscut? Perquè al final et llegia a Instagram que deies que mai t'hauries imaginat la d'obstacles que has hagut de saltar, no a la pista, sinó fora d'ella. En algun moment un pensa més que no val la pena, Alexis, deixa-ho córrer o no?
Sí, i tant. He tingut molts moments de deixar-ho, però al final, per un altre costat, era com que cada cosa que em passava era un motiu més per dir, bueno, pues, tindrà més mèrit i jo estaré més orgullós de mi d'haver superat tot el que m'ha passat. I sabia, bueno, creia i pensava que algun dia tot acabaria i realment valdria la pena. No diria que repetiria el que m'ha passat, però sí que és cert que bueno, que he après molt en aquest temps, m'he conegut molt més i bueno, realment estic molt, molt content d'haver-ho superat, perquè he tingut molta gent al meu costat que m'ha ajudat a fer-ho i també realment ha sigut per ells, pel fisio, els meus pares, la meva nòvia, els meus amics. Sí, són gent que al final han estat al meu costat i també ells mereixien veure'm bé i que hagués superat això.
Com deies, no estàs al teu millor nivell encara. Aquest cap de setmana vas a un míting, a un control a Móstoles. La idea de la temporada és precisament acostumar el cos, que deies això, a competir de nou o hi ha algun campionat, algun objectiu concret?
No, realment és això. El meu objectiu era competir, ja l'he assolit. Ara el segon objectiu és poder continuar entrenant i que el cos continuï responent bé i competir, i arribar fins on arribi. No sé si faré, jo què sé, 3:50 o 4 minuts, o si anirà a Campionat d'Espanya o només podré fer el Campionat de Catalunya. El que vull és intentar entrenar fort, veure que el cos torna a posar-se a to i ja està, i recuperar més o menys el nivell que pugui, i l'any que ve, al setembre, continuar entrenant.
I els entrenadors que et diuen, podràs assolir o millorar el teu millor nivell de sempre? Quant de temps trigaràs per arribar a aquest estat òptim de forma?
Aviam, ells pensen que sí, que podré fer-ho. Aquest any segurament no, però tampoc et puc dir un temps, perquè al final hi ha alguns entrenaments que ja estic ara bé fent ritmes que potser feia, per exemple, el rodatge, ja estic rodant els ritmes que feia abans de lesionar-me, però després quan faig sèries, hi ha algunes sèries que encara em costen molt, i després a nivell de força general estic bé, però força específica em falta bastant, els peus, vull dir, realment he perdut molt, no només a nivell aeròbic o del cor d'estat de forma, sinó també a nivell muscular, a nivell de tendons encara he d'agafar més força.
I tot això vivint a Madrid, tot i que ja no a la residència, i anant, com dèiem ara, a Sevilla sovint, una vida enganxada pràcticament a una maleta. La última, Alexis, del Barça i del Sabadell, quina setmana t'espera, eh?
Sí, ja et dic.
Tindràs alguna preferència, suposo, en el partit del Johan Cruyff de dissabte, o no?
El Sabadell, claríssimament.
No esperava menys, eh? El podràs seguir... Estaràs a Madrid, oi?
Estic a Madrid, sí. Però, bueno, ara amb això... O sigui, no tenia el footers, però, bueno, he estat seguint alguns partits de la ràdio i ara també amb el tema que va passar aquest del footers, del Futs Esports i això, sí que he pogut veure algun partit.
Doncs...
Però, bueno, si fan Esport 3 també el podré veure.
A no patir gaire, Alexis, i a veure si ens enduem una alegria també en l'aspecte futbolístic, en el de l'atletisme. El millor és que et tenim una altra vegada competint, que ja tocava. Una abraçada enorme, felicitats.
Una abraçada, moltes gràcies.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Avui tanquem el programa en bàsquet. Amb la Copa Catalunya masculina, l'Escola Pia s'ha complicat la salvació després de la segona derrota consecutiva a la fase de permanència, aquest cop davant del Reus Plom Salle per 51-59. Gerard Puentes, com estàs?
Bon dia, Adri.
Els Escolapis són a hores d'ara l'únic equip del seu subgrup que no ha aconseguit la victòria.
I no només això, sinó que la derrota cou una mica més perquè el rival, el Reus, era l'altre equip que encara no havia guanyat abans de visitar el pavelló del carrer Garcilaso. Actualment, els Lluïsos de Gràcia encapçalen la classificació amb dues victòries i el propi Reus i el Masnou, proper rival de la Pia, diu Toni Mesa, estaran involucrats amb ells en la lluita per les places de descens.
Jo pensava que la tercera o quarta plaça del grup estaria entre ells i nosaltres, però sí que és veritat que veient els resultats, el grup traient Lluïsos pot estar més disputat del que sembla.
El duel gairebé vital per a les aspiracions dels Escolapis donarà inici dissabte a les 8 del vespre al Poliesportiu Municipal del Masnou. El propi Mesa assegura que si fan les coses ben fetes podran competir bé davant un conjunt a qui ja coneixen força i amb el qual van perdre els vols del passat gener.
I en un altre dels subgrups de permanència, el Club Natació Sabadell també va caure per un marge estret de 2-59-57 en la seva visita a Castellà.
Els de Jonathan Ramírez afrontaven el duel amb moltes baixes i tot i haver anat per davant en gairebé tot el partit, en el tram final del darrer quart van acabar cedint. Tot i això, el tècnic dels nedadors veu amb bons ulls haver perdut per la mínima, perquè el factor de la baraix pot acabar sent decisiu en la permanència.
La primera jornada contra Tàrrega, que fue un partido, digamos, plácido, intentamos obtener la máxima renta posible, porque al final, pues mira, ganar de 6 o ganar de 27 para el partido de vuelta, tener una baraja muy, 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 muy positivo, pues te puede dar, claro, en el partido de vuelta, si la situación contra Castellar es normal, tendré el equipo entero, ¿sabes? Es decir, porque solo ha sido esta jornada, a partir de la que viene ya vuelvo a tener otra vez todo el equipo a disposición. Entonces, claro, disponer de una renta solo de un menos dos es muy salvable, porque prácticamente te supone ganar simplemente el partido. Entonces, bueno, sí, se van a decidir, yo creo que en estos factores así tan justitos.
La igualtat en aquest grup és màxima, ja que els quatre equips, Tàrrega, Mollerussa, Castellà i Natació Sabadell, han guanyat un partit i n'han perdut l'altre. Els dos amb millor diferència de punts a favor i en contra, els nedadors i el Mollerussa, s'enfrontaran dissabte a 6:45 a Terres Urgellenques. I un esglaó per sota, Primera Catalana, el Sant Nicolau regna en el seu grup després de la victòria per 78-88 a la pista del Sant Ignasi. Aquest dissabte a 7:45, els grana visitaran la pista d'un Gavà que ha perdut els dos partits per més de 10 punts de diferència.
Això a la Copa Masculina, en bàsquet femení, a Primera Catalana, en un dels grups per la permanència hi havia derbi i va caure de forma clara del cantó del Sabadell Bàsquet Vallès, que li va endossar un contundent 46-98 al Club Natació Sabadell a les Naus.
52 punts de diferència hi va haver, Adri, en el marcador final. Les de la zona sud no van donar cap mena d'opció a les nedadores i ja en el primer quart el parcial era de més 18. Amb la victòria, les jugadores entrenades per Miqui Molgosa lideren el grup després de guanyar els dos primers duels. El mateix Molgosa valora la victòria, però sobretot el fet d'haver tingut per fi a totes les jugadores disponibles.
Aquesta setmana, aquest passat diumenge, ja a les Naus, va ser el primer partit en 4-5 mesos que teníem a totes les jugadores disponibles, i això és un avantatge, ja no tant en el dia del partit, sinó durant la setmana, no? I ens està sortint tot molt bé, la veritat, com tal com deies, no? La primera jornada a la pista de la Jet era un partit complicadíssim per iniciar aquesta fase de permanència, perquè, com deies, es van quedar a un partit de jugar les fases d'ascens a Copa i ens va sortir un partit molt rodó i un resultat molt, molt bo.
I en l'altra cara de la moneda, l'entrenador de les nedadores, José Valverde, assegura que abans de jugar ja assumien que les de la zona sud eren molt superiors a elles.
Tenemos todo bastante claro que ellas eran las favoritas, eran superiores, son superiores a nosotros, llevan muchos años jugando juntas, también tienen el plus de jugar contra alguna de esos Sabadell. Y bueno, nosotros fuimos a jugar nuestro partido, pues si teníamos alguna oportunidad, desde el inicio ya vimos que no teníamos oportunidad de poder competir. Bueno, seguimos, ¿no? Es una derrota más, al final da igual perder de uno que perder de 30 o de 40, al final es una derrota, entonces bueno, lo importante es continuar y ver si tenemos alguna pequeña opción todavía de salvarnos, ¿no?
El club encara no ha estrenat el caseller de victòries i és cué del grup de permanència. El proper diumenge a 3:15 i novament a les naus rebran el Jet de Terrassa. El tècnic de les sabadellenques explica que encara hi ha opcions matemàtiques i que almenys intentaran la permanència final, fins al final. El Sabadell Bàsquet Vallès, en canvi, rebrà el Sant Just el pròxim diumenge a 7:45 al Pavelló del Sud. Tot i afirmar que acabar la primera volta amb un ple de victòries seria fantàstic, Molgosa prefereix anar setmana a setmana sense predir res.
I per cert, per rematar-ho, el Sant Nicolau, l'únic equip de la ciutat disputant unes fases d'ascens, va perdre contra l'Osona 58-62 en la primera de les oportunitats per col·locar-se líders. Aquest cap de setmana les del carrer Jardí jugaran a la pista del Cué del filial del Roser diumenge a 1:45. Gerard Puentes, gràcies, fins ara.
Fins ara.
Avui l'hem tingut amb Ferran Jutglà mirant les estadístiques en concret del Pichichi de la categoria. Demà l'Agustí Bernat ens explicarà en línies generals què hem d'esperar del Barcelona B, proper rival del Centre d'Esport Sabadell. A més, descobrirem una altra de les entitats més humils de l'esport de la ciutat a la secció del Megàfon. Tindrem també futbol sala, tindrem futbol territorial amb la segona catalana i, entre d'altres coses, la prèvia del Giro d'Itàlia, que arrencarà l'endemà divendres, això sí, no a Itàlia. Coses de l'esport modern, començarà a Hongria, a Budapest, amb la presència del sabadellenc David de la Cruz.
Hotel Suís.
Això serà demà, amb el Pau Vitori al capdavant del programa. Ara ens acomiadem nosaltres. Una abraçada des del control de so del Toni González. Us deixem en bones mans. Per això, en els companys informatius, amb la Núria García i el Notícies Migdia, com sempre, per continuar informats o per recuperar el podcast d'aquest programa, radiosabadell.fm, i si no, a les nostres xarxes socials, @radiosabadell a Twitter, a Instagram, etc etc. Passeu un bon dimecres. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.